Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat que l'AP7 ha quedat tallada en sentit sud a Martorell des de 3:45 i que la restricció durarà dies. Es tracta d'una intervenció de seguretat viària sol·licitada pel titular de la via perquè hi ha algun risc d'esfondrament, ha explicat, i ha dit que el Ministeri de Transports havia demanat inicialment tallar l'AP7 en els dos sentits, però s'ha acordat només fer-ho en sentit sud per l'afectació a la mobilitat que suposa seria una restricció total. Es preveu que el tren sinistrat a Gelida es pugui extreure les properes hores i demà es faci un segon peritatge per saber quan durarà aquest tall. I a les reaccions polítiques, Junts ha demanat la compareixença urgent de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a la Comissió del Parlament i del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, al Congrés i al Senat per la mala gestió, diuen, de la crisi ferroviària. Escoltem el diputat Salvador Vergés.
El dèficit històric d'inversions, que està xifrat en uns 50.000 milions d'euros, dels quals la majoria, aproximadament 3/4 parts, es deuen al sistema ferroviari, doncs tenen molt a veure amb aquestes incidències, amb aquests accidents que patim a la nostra xarxa ferroviària, no?
Les conselleres de Territori i Interior, Sílvia Paneque i Núria Parlon, compareixeran al Parlament a petició pròpia per donar explicacions sobre el sinistre. Per cert, que els especialistes en accidents dels Mossos d'Esquadra han recuperat la caixa negra del tren d'aquest dimarts a la nit, que va descarrilar a Gelida, i l'estan analitzant. Segons explica el cos policial, el dispositiu d'investigació al lloc del sinistre ha permès recollir la informació per poder establir la cronologia i les causes de l'accident. Mentre els treballadors del sector ferroviari, principalment maquinistes, que s'han reunit amb la direcció de l'operador de Renfe aquest migdia, entre la 1:45 i 3, a l'hotel Barceló Sants, uns quants centenars han sortit amb malestar per la trobada, que han dit que ha estat un intercanvi d'opinions zero propositiu. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha exigit negociacions immediates, diu, per comprar Groenlàndia, tot i que ha descartat, diu, l'ús de la força per controlar l'illa. En el discurs del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, Trump ha afirmat que aconseguir Groenlàndia és una qüestió estratègica de seguretat nacional per als Estats Units i ha negat que suposi una amenaça per l'OTAN. Ha assegurat que els americans van protegir l'illa a la Segona Guerra Mundial i ha acusat Dinamarca de desagraïda i que sense ells ara parlarien alemany o japonès.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 21 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endins amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Avui parlarem de l'Agenda 2030 de la mà de la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens explicarà què són les baixes pressions i dedicarem pràcticament tota la segona hora del programa a parlar de medi ambient, concretament dels camins de ronda que últimament s'anomenen molt per aquí a la Costa Daurada. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar s'ho té a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé. Mira, mira, escolta això, a veure què et sembla, eh? Mira.
Ja ho sé, avui unes onades increïbles.
Onades increïbles, a més petaven contra les roques.
Sí, sí, sí. Avui el mar...
I aquesta gairebé dia... mulla, eh? I ja estava lluny, eh?
És un dia bonic de veure-ho. Hem de dir, però, que, per exemple, no sé si altres punts del territori, aquí a Tarragona van fer una cosa que va ser posar quatre canyes i quatre pals per recuperar les dunes d'algunes platges.
Ja no hi són.
Efectivament.
A veure, queden algunes, a veure, hem de dir, en la seva defensa, que encara queden algunes valentes, dretes.
Perquè, com heu explicat en alguna ocasió en aquest programa, això no es recupera així, però, bé,
No aquí, fan cas, no l'escolten.
Aquí estan les proves, aquí estan les proves, ja no queda absolutament res de tot això. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, estem de dimecres, mitja setmana, demà dijous. Només tinc bones sensacions, no ho sé. Vatros, com esteu?
No, nosaltres...
Oh, que bé, no? Vull de ser, eh?
Està positiva, és bonic, això.
Que... Ah, m'agrada.
Anem a saludar en Sergi Corraldes, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Doncs podríem dir de ressaca de temporal, perquè ha estat intensa aquesta setmana. Avui ens hem llevat ja amb calma i tranquil·litat, però encara amb aquestes escorrialles, una mica de balanç. I no sé si us passa a vosaltres o a mitjans, sé que seguiu situacions, no? I moltes vegades heu de cobrir temes molt, molt intensament. Quan acaba de cobrir-ho, et fa com una mena de baixón, és com si et fes mal tot. Jo ahir al vespre nit crec que...
Jo sempre ho dic, és com una ressaca però sense haver begut.
Exacte, exacte. O sigui, ahir em vaig posar al sofà i vaig durar com... Normalment duro 5 segons, ahir em vaig durar un. Vaig caure però rodonet.
Bé, si has pogut descansar, això ja és positiu. Anem fins a Canal Blau Ràdio, on allí tenim la companya Carla Lanuza. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs bastant bé. I ara que parlàveu de platges que desapareixen amb els temporals, no sé si heu vist les imatges d'ahir de Sitges, però tenen bastanta tela.
Sí, 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 a Sitges també ha desaparegut pràcticament la platja. Crec que això és una tònica que ha anat passant gairebé a totes les zones de costa. I anem a saludar també a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, també. Doncs aquí també hi ha el Maresme, ho deies, Marina, la tònica general tot arreu. Les platges han rebut, aquí a la zona Maresme, també, algunes més, algunes menys. Aquí a Arenys, la de la Musclera, per exemple, va ser de les més castigades. Calella, també. Bé, tota la zona, tota la comarca, Déu-n'hi-do, és una llevantada, és el que ens passa cada vegada que n'hi ha una.
Sí, és per estudiar-ho. Vinga, va, deixem les llevantades, deixem els temporals, anem a començar el programa d'avui, qui us parla des de Tarragona, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la urbanització del Riuet i les platges d'Empúries han estat els dos indrets més afectats per la llevantada de Sant Sebastià a l'Escala.
Doncs sí, Marina, sí. Doncs sí, Marina, jornada de ressaca de temporal, la d'avui a l'Escala. Un cop passada la llevantada, evidentment, toca avaluar les principals afectacions d'un episodi que ha tornat a incidir, com deies, especialment al Riuet i a les platges d'Empúries. L'episodi de pluges, des de dissabte, ha deixat entre 170 i 200 litres per metre quadrat i només a la jornada d'ahir es van superar els 115 en 24 hores. L'urbanització del Riuet segueix en gran part inundada, malgrat el riu ja ha obert el seu curs cap a mar. S'està treballant perquè es pugui restablir la normalitat tan aviat com es pugui. Ens ho explica Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
En aquest cas és d'on en podem treure aquesta conclusió que ja sabem, no? Que cada vegada que hi ha un llevant fort passa, que el barri del Riuet necessita una actuació. Aquest any ja hem previst una partida per poder desenvolupar aquest avantprojecte que hauria de solucionar, entre d'altres, no? Aquests problemes d'inundació. I aquest matí ja a primera hora hem pogut anar a veure com el propi Riuet ja treia aigua per la desembocadura, però és cert que a dins dels carrers hi havia carrers amb 2-3 pams d'aigua, uns 70-80 centímetres d'aigua, degut a que la pluja que ha caigut a dintre el propi barri no pot desaiguar. A primera hora ja s'ha actuat tots els mecanismes per tal de poder netejar al màxim possible aquests carrers i que puguin desaiguar per tal de que els veïns puguin entrar.
Els veïns de la urbanització denuncien que es troben davant un problema massa recurrent i, de moment, sense solució. Escoltem Cristina de Balanzó, que és la presidenta de l'Associació de Veïns del Riuet.
Davant d'aquesta situació reclamem una solució ja ràpida i jo diria definitiva, perquè de fet estan parlant de que el Riuet sempre diríem que l'aigua queda aturada per la força de les onades, sobretot quan hi ha llevantades, però això no passa ni una vegada ni dues a l'any. A més, cada vegada hem d'estar una mica alerta per avisar els serveis de l'Ajuntament, a qui correspongui, bombers, qui sigui, que vagin a netejar el Riuet. I això és contínuament. Hem d'estar vigilants. Avui en dia, en el segle XXI, això és com bastant incomprensible.
Les onades de més de 6 metres d'alçada han burxat la ferida oberta que va deixar la llevantada de Nadal a les platges dels Portitxol, les Muscleres i el Moll Grec. La sorra, a hores d'ara, segueix desapareguda i les onades han afectat també prop del mur de la platja del Portitxol.
Però després d'aquest segon episodi estem encara més preocupats. Avui hem pogut anar a visitar les diferents platges d'Empúries, la de l'Hostal Empúries, la de les Muscleres, han quedat totalment descarnades. Veurem a veure també com evoluciona. És cert que quan hi ha tramuntana es pot arribar a portar una mica més de sorra, depèn de les marees, però realment haurem de tenir una altra segona reunió perquè estem preocupats de cares a aquest estiu. Jo crec que amb Costes estem ben alineats, ens van oferir algunes solucions i les haurem de dur a terme durant els propers mesos.
Protecció Civil i els serveis d'emergència han batllat en tot moment per garantir la seguretat ciutadana, tallant els accessos a les zones més perilloses. L'alcalde, però, també ha destacat el bon comportament dels escalencs davant la llevantada. El temporal de Sant Sebastià ja és aigua passada, encara que els camins i zones agrícoles més planeres, l'aigua acumulada encara trigarà dies o setmanes a marxar.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Torna a tenir el Delta presència a la Fira Internacional de Turisme, el FITUR, que se celebra des d'aquest dimecres i fins diumenge a Madrid, amb la participació de Deltebre i l'Ampolla dins l'Espai de Promoció Conjunta de Catalunya i de les Terres de l'Ebre, Cel.
Sí, Marina, la presència dels municipis del TAEX s'articula a través del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, que aprofita la cita per projectar el territori com a destinació vinculada a la natura, el cicloturisme i el turisme d'experiències, en un estand marcat enguany per un fort accent cultural i esportiu. Tarragona mostrarà els 2.000 anys de les millors competicions esportives dutes a terme i l'estació nàutica Costa Daurada i Terres de l'Ebre preparant les diferents disciplines de l'esport nàutic en l'any que arriben al quart de segle de vida. L'astronomia també serà protagonista enguany, tot i que amb menys volum d'activitats després que Catalunya fos escollida durant 2025 Regió Mundial de la Gastronomia. Escoltem a Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre, sobre la seva participació al FITUR.
Bueno, és una, la veritat és que em va fer molta il·lusió perquè nosaltres recentment l'any passat vam rebre, mos van acabar de fer la diagnosi i mos van aprovar lo que és de ser una destinació turística intel·ligent i llavors ja mos van dir que els guardons de com a destinació turística intel·ligent se donaven a FITUR a l'any següent, o sigui, aquest any. Uh-huh. Llavors havia d'anar per rebre lo que és lo guardó i anteriorment a l'entrega dels guardons pues, hi ha una taula rodona en la qual parlarem 5 municipis o 5 destinacions que han estat acreditades i són municipis o bé de destinacions turístiques emergents o petites.
Escoltem ara Meritxell Fages, regidora de Turisme de l'Ampolla.
És una oportunitat molt important per donar a conèixer l'Ampolla com a destinació turística de qualitat, vinculada al mar, a la gastronomia, a la natura i a un nivell de turisme de família, de tranquil·litat i sostenible. A més, estarem presents com a municipi membre de l'estació nàutica, del Nàutic Park, on se presentaran diferents experiències de turisme nàutic i actiu, pensat per a famílies, esportistes i visitants que volen viure el mar d'una manera respectuosa, d'una manera sostenible i d'una manera que cuida el seu entorn.
L'edició d'enguany ve marcada pels 3 dies de dol oficial pel sinistre ferroviari de Còrdoba. La fira se celebra en un context de creixement del sector turístic i amb l'objectiu de reforçar la sostenibilitat i la competitivitat. Això és clau per al Delta de l'Ebre.
El president de la Càmera Arrossera del Montsià, Àlex Morales, ha fet balanç de la campanya 2025 d'arròs, on ha destacat que ha estat un any normal amb una producció similar a la de l'any anterior, però amb un gra de gran qualitat.
En total, el Delta de l'Ebre ha tancat la collita amb unes 138.000 tones d'arròs, una xifra que Morales considera habitual per al territori. Pel que fa al recent temporal que ha deixat pluges abundants a Catalunya, Morales ha explicat que no ha afectat directament el cultiu, ja que ara mateix el gra encara no és als camps.
Bueno, no, realment jo crec que no ha influït. Aquestes pluges al final el que fan és que ens retarden una mica el començar a treballar les terres, no? Mos limiten una mica quan començarem a sembrar i tot això, però les feines que hem de fer, no per ben bé pel cultiu, perquè el cultiu ara mateix no el tenim dins el camp.
Morales també ha recordat que la passada campanya va estar marcada per la calor extrema a l'estiu i alguns episodis de pedra i pluja intensa al final, com el que va afectar el terme de Sant Jaume d'Enveja. Tot i això, les assegurances van evitar pèrdues majors i la qualitat de l'arròs es va mantenir excel·lent.
Sí, la campanya passada també van hi haure moltes pluges a la primavera i vam començar el cultiu una mica més tard. Però bueno, el mes de juny va fer molta calor i també després allí a l'agost també va fer molta calor, i el que va fer és avançar-nos la sega. O sigui, la sega la vam tindre, ens va avançar els 10 dies dels calendaris normal que portem estos últims anys. A final de campanya, episodis de pluja, i van hi haure un de pedra que ens va afectar molt aquí al terme de Sant Jaume. Però sort, doncs, teníem quasi un 80% de l'arròs dins la cooperativa, però van hi haure algun soci, doncs, que s'hi va fer quasi un 90% de... Se li va anar el 90% de la producció. I que, per sort, per aquestes coses, doncs, tenim assegurances i, bueno, i provem afrontar aquestes situacions.
Un dels principals reptes del sector, ha dit Morales, és la competència d'arròs procedent del Mercosur i del sud-est asiàtic, que arriba a Europa amb normatives menys estrictes.
A mi, al final, el que me preocupa més és que aquest arròs que entre, ja sigui en xiquet, tant com sigui del Mercosur com del sud-est asiàtic, que també m'ho entra molt, doncs entre les mateixes exigències que tenim aquí. Aquí hi ha arròs del territori, pues vostès ens demanen moltes coses i estem estos arrossos que ens donen són més exposats a les mateixes normatives mediambientals ni fets sanitaris ni tampoc tenen la traçabilitat que nosaltres ens demanem. I aquí el que demanaria més que res és que tots tinguessin les mateixes regles del joc.
El president de la Càmera Arrossera ha alertat, a més, que aquesta situació de competència deslleial i de preus baixos pot posar en risc la continuïtat de moltes explotacions del Delta. Tot i això, ha destacat que el relleu generacional continua viu i que es fan esforços per incorporar joves al sector.
Aturada ara a les costes del Garraf. El temporal, que des d'ahir està afectant el litoral català, ens ha deixat alguns incidents menys greus al Garraf. Ahir, bombers de la Generalitat, juntament amb Mossos d'Esquadra i Salvament Marítim, rescataven un windsurfista que no podia tornar a terra davant l'escullera de Port Ginestar. Carla.
L'alarma s'activava al voltant de les 6 de la tarda, quan en aquest cas la policia local detectava el surfista amb problemes davant de l'espigó de Port Ginestar. De seguida, els serveis d'emergència desplegaven un operatiu de rescat d'urgència a la platja de les botigues de Sitges. La força del corrent de l'aigua estava desplaçant l'esportista cap a dins de mar, impedint-li la possibilitat de tornar a la costa, i degut a que també se li havia trencat la taula de windsurf. El rescat acabava cap a les 7 de la tarda sense la necessitat de traslladar l'esportista a l'hospital, ja que va resultar il·lès. La imatge d'ahir a la platja de Sant Sebastià de Sitges era d'alguns surfistes desafiant el temporal i les recomanacions oficials de no entrar al mar ni a zones inundables. Es recomana, sobretot amb temporals de grans onades com aquest, evitar activitats recreatives o professionals al mar. Un temporal que encara segueix actiu al Garraf, ara en risc moderat i que durant la tarda anirà amainant. Els cabals dels rius també s'estan normalitzant amb el pas de les hores, tot i que també se segueix demanant no creuar ni rieres ni zones inundables.
La crisi de mobilitat que està afectant avui a Catalunya per l'aturada del servei ferroviari està sent especialment complexa al Garraf i més concretament a Vilanova i la Geltrú, que ha rebut un reforç especial al servei ordinari d'autobusos interurbans per poder atendre la demanda.
Doncs sí, Marina. Els usuaris de Rodalies s'han trobat aquest matí les portes tancades de l'estació de Vilanova i han pogut comprovar que els cartells anunciaven que la circulació ferroviària estava interrompuda. L'alternativa ha estat el transport per carretera i la plaça d'Eduard Maristany s'ha convertit en un formiguer constant d'autobusos que anaven i tornaven. El trànsit ordinari Bus Garraf ha afegit avui 16 vehicles més per reforçar les línies que connecten amb Barcelona. Personal de la mateixa empresa ha hagut de regular els fluxos de persones que buscaven una plaça en les unitats que partien de Vilanova. Durant tot el dia, la capital del Garraf s'ha convertit en el nus de mobilitat per als usuaris de la ciutat, però també per aquells viatgers de les estacions situades al sud de Vilanova. Viatgers de Cubelles, Cunit, Segur de Calafell, Calafell i el Vendrell han fet servir les línies de mobilitat comarcal o el vehicle privat per arribar a Vilanova i agafar una de les línies express a Barcelona. La policia local també ha activat un dispositiu de control per si la situació es complicava al voltant de l'estació. Entre els usuaris, la casuística és molt diversa. Qui ho té més complicat són les persones que s'han de desplaçar a algunes de les poblacions del Baix Llobregat, ja que entre el Garraf i Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat no hi ha alternativa al tren. És el cas de la Gauri, una de les usuàries amb qui hem pogut parlar.
No tengo otra alternativa, yo no, mira, ve, aquí los autobuses no llegan a Gavà, no llegan tampoco ni a Viladecans. Tenemos que llegar hasta Sants y recién retornar. Y hasta ahí nos llegamos más de las horas. No es justo, porque de aquí a Barcelona es una hora, y de ahí vuelta para retroceder, imagínense.
Alguns usuaris s'han trobat la situació aquest matí i han hagut d'improvisar una alternativa per desplaçar-se per anar a treballar. Les comunicacions cap a Tarragona també han provocat més d'un mal de cap als usuaris que aquest matí buscaven una alternativa, com ens ha explicat la Lucía, una altra viatgera que feia cua a l'andana.
En teoria hi ha autobús directe, si no, doncs a Vendrell, a Vendrell hi ha Penedès que et baixa directament en express i ja està. Solucions hi ha, no passa res tampoc.
La UPC de Vilanova no s'ha vist gaire afectada perquè no hi ha classes, ja que els exàmens del quadrimestre van acabar divendres i aquesta setmana no és lectiva. A Sitges la situació ha estat la mateixa, estació de tren tancada, però en aquest cas l'alternativa del bus no s'ha reforçat. Des de primera hora s'han mantingut les expedicions programades. La reiteració d'incidents ha fet que molts sitgetans hagin triat el vehicle privat per fer el seu desplaçament. La situació viscuda a Cubelles, Vilanova i Sitges no s'ha vist en el sistema de transport d'art, que al no tenir estació de tren no ha hagut d'assumir viatges alternatius. Dins de les mesures preses d'urgència, el Departament de Territori de la Generalitat ha ordenat obrir el peatge de la C32 Sud a l'alçada dels túnels del Garraf, incloent entrades i sortides. Una mesura inèdita en la que s'han habilitat 4 vies de lliure circulació en les dues direccions i amb obertura automàtica de les barreres. Aquesta decisió extraordinària se suma a la resta de mesures preses durant el dia d'avui per tal d'afavorir la mobilitat davant l'aturada total del servei ferroviari a Catalunya i se suma al reforç d'autobusos interurbans. Segons ha informat la Generalitat, l'obertura dels peatges es mantindrà com a mínim fins a 4:45 de la tarda, hora en què s'avaluarà la represa del servei de Rodalies.
Fem aturada a les costes del Maresme. La situació dels boscos d'aquesta zona és crítica, tot i les darreres pluges. Aquesta és la conclusió del Consell Comarcal del Maresme després d'una reunió amb diversos organismes i agents de defensa forestal. Oriol.
Doncs sí, al Maresme un 65% del territori és massa forestal i la diagnosi compartida per tots els agents és contundent. Els arbres morts o els que estan greument afectats per l'estrès hídric són irrecuperables. Per aquest motiu, els esforços ara s'han de centrar a preservar la massa forestal sana i a reforçar la resiliència dels boscos davant l'emergència climàtica marcada per episodis extrems de sequera i també de pluges intenses. Marta Gómez, consellera de Medi Natural del Consell Comarcal del Maresme, aposta per aclarir el bosc, deixar-hi menys arbres que puguin créixer més sans i forts per aguantar sequeres.
Realment és una situació molt preocupant i hem de ser conscients i s'ha d'entomar i s'han de cercar solucions. La densitat arbòria és tan gran que hi ha molta competència. Llavors, què passa? Que els arbres no són suficientment forts per aguantar pertorbacions. Com hem d'actuar? Fent aclarir la millora, és a dir, tallant arbres. Els arbres que estan pitjors, els arbres són aquelles on tu no estàs fent obtenció d'un rendiment de fusta. El que estàs fent és actuar sobre el bosc traient el que està pitjor, els arbres malalts, els arbres dominats, etc. I deixant els arbres que tenen més possibilitats de ser els arbres forts i els arbres més bons.
La consellera comarcal ha demanat a la Generalitat que ampliï el monitoratge de les zones forestals del Maresme per fer un seguiment continuat de la seva evolució, advertint que les perspectives a curt i mitjà termini no són optimistes.
No s'ha fet la feina que s'havia de fer perquè treballar al bosc ara no té res a veure amb fa anys enrere, on el bosc sí que era rentable. Llavors, si ara tu has de treballar al bosc sense un aprofitament forestal, llavors, clar, això només es pot fer amb finançament. És important que l'administració aposti per aquesta sèrie de coses. Un altre tema important és el monitoratge, el control que es fa del bosc, de com evolucionen les masses forestals. Fem algun monitoratge o algun s'hauria de fer algun control a algun dels boscos a la façana litoral. És una de les coses que hem demanat.
S'estima que durant el 2024 van morir el doble d'arbres que l'any anterior. Gómez també ha subratllat que el deteriorament forestal incrementa el risc de riuades en episodis de pluges intenses.
L'Ajuntament de Calella ha finalitzat una nova campanya d'intervenció arqueològica al jaciment de Mujal amb l'objectiu de garantir la seva conservació i avançar en el seu coneixement. Amb aquesta campanya, que se suma a altres fetes anteriorment a l'espai, es pretén avançar en la posada en valor i la museïtzació del jaciment.
Sí, l'actuació, que ha tingut una durada de 4 setmanes, ha permès conèixer més detalls del funcionament i les fases de transformació de la zona del complex termal i dels seus espais. En aquest sentit, la boca del forn, que s'ha pogut documentar, confirma la interpretació de l'àmbit com a prefenarium vinculat a l'hipocaust, és a dir, com a zona de servei destinada a l'alimentació i mantenint el sistema de calefacció del caldàrium. D'altra banda, s'han identificat també diverses estructures relacionades amb la gestió hidràulica inserides als murs que delimiten l'àmbit. Aquests elements indiquen l'existència d'un sistema d'evacuació o regulació d'aigües, probablement associat a una piscina situada a la sala contigua i apunten a una reorganització funcional de l'espai. La presència de material del segle 4 i 5 amplia el coneixement i envergadura de la reutilització de l'edifici un cop va deixar de funcionar com a mansió. El jaciment del Mujal, també conegut com a jaciment del Roser, va ser declarat bé cultural d'interès local el 3 de juny de l'any 21. Es tracta d'una vila romana que en conjunt abasta un ampli territori que va des de la Riera cap Aspre al desaparegut Turó del Mujal, on hi havia hagut la Capella del Roser.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona adjudica la millora de les cobertes de les naus on s'instal·larà la nova planta fotovoltaica del Moll de Castella. Els treballs que durà a terme l'empresa adjudicatària consisteixen en la millora de l'envelopament de la coberta, la substitució de la xapa superior de la coberta, la substitució dels policarbonats de les claraboies i la preparació general de tota la superfície de la coberta per acollir la futura planta fotovoltaica. la nova instal·lació fotovoltaica, que suposarà una inversió de prop d'un milió d'euros, ocuparà una superfície total de 4.500 metres quadrats i aportarà 500 nous quilowatts de potència nominal, 200 quilowatts per cada nau. La planta funcionarà en règim d'autoconsum amb excedents. L'energia generada cobrirà part de la demanda elèctrica derivada de l'activitat diària del port i ajudarà a reduir la dependència de fonts convencionals. Tant la intervenció per la millora de les cobertes com la futura planta fotovoltaica del moll de Castella reben finançament europeu per part del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació que ha estat molt i molt esvalotada, fort temporal de gregal les últimes hores, i tot això va de baixa, però déu-n'hi-do encara la ressaca marítima que ens queda. I a més, atenció, perquè a la Costa Brava anirem tenint mar creuada, ja que el vent començarà a bufar amb més insistència des del sud-oest, des de ponent fins i tot, i per tant en superfície tindrem mar de vent de sud o de sud-oest, i en canvi la mar de fons continuarà venint molt clarament de gregal. Encara tindrem forta maró o maragassa a gran part del litoral, per tant, haurem d'estar molt alerta perquè queda, bàsicament, aquesta mar de fons important. Sempre amb vents que a la costa central i sud seran més febles. Pel que fa al dijous, una altra vegada tornarà a entrar la tramuntana a la Costa Brava. Per tant, novament, un canvi de vent. Això farà que hi hagi una mar molt espessa a tot aquell sector. A la costa barcelonina i tarragonina, més aviat vent de ponent i sempre amb maró o forta maró, fins i tot maragassa ja, una altra vegada mar endins. Ho anirem seguint a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha, avui, hi ha el Roger Serra. Molt bona tarda.
Correcte, molt bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària. La veritat és que, bàsicament, parlem de retencions a diversos trams de l'autopista AP7. Comencem a la zona de Gelida. Hi ha un carril tallat en direcció sud. Hi ha la presència dels equips d'emergències en aquesta zona de Gelida a l'autopista AP7. Això talla aquest carril, com et deia, en direcció sud. Hi ha aturades de 4-5 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Gelida. Per tant, aquestes retencions a l'AP7, com et deia, en direcció sud, en sentit Tarragona. També teníem un accident a l'AP7, al tram del Papiol. S'està acabant de resoldre. Hi ha retencions d'uns 3 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol. Això també a l'AP7 i en direcció sud. A més, a la zona de l'Ampolla també s'està acabant de resoldre un accident de fa unes quantes hores. Parlem d'un carril tallat en direcció sud i retencions de 4-5 quilòmetres entre l'Ametlla de Mar i l'Ampolla. Això també a l'AP7 i en direcció sud. Per tant, com pots comprovar avui, els problemes més importants els concentra tots aquesta autopista AP7. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, l'Ana Alonso Tambo, que avui ens ve a parlar de l'Agenda 2030 i ho farà en José Manuel Pagès Sánchez, responsable de l'Agenda 2030 a l'Association International Villes et Ports. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els audients.
I també saludem en José Manuel Pagès Sánchez. Molt bona tarda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Primero de todo, José Manuel, preguntarte qué papel juegan los puertos de alguna manera en esta Agenda 2030, que muchas veces hablamos de ella, no sé exactamente qué papel juegan los puertos.
Pues, bueno, en primer lugar agradeceros la invitación y la oportunidad de charlar aquí un poco sobre ciudades y puertos. Y en relación a la Agenda 2030, pues juegan un papel motor. Precisamente la Agenda 2030 se piensa inicialmente a nivel quizás de los estados, pero los puertos son sin dudas, la relación puerto-ciudad es fundamental para acelerar varios aspectos, como la transición energética, el garantizar espacios de calidad para los ciudadanos, la salud de la gente que vive en estas ciudades portuarias, y muchos de estos aspectos, tanto como motores económicos que permiten estas transformaciones, como un papel muy relevante en la sociedad local. Así que son fundamentales, auténticos motores.
Ana, endavant.
Sí, hola, muy buenas tardes, José Manuel. Gracias por estar con nosotros. Es un privilegio tenerte aquí. Como la IBT es la máxima representación y como Agenda 2030, máximo especialista. O sea, que muchas gracias, ¿eh? Bueno, agradecida.
Muchas gracias, Ana.
No, una cuestión, porque tú como máximo especialista no podemos tener... con este interfaz que tú eres especializado en Agenda 2030... La IBP, recordamos que se creó en los años 80, en el año 88, sobre todo a partir de... Ya estaba Barcelona, en Londres, pero tenían como modelo... Bueno, y Estados Unidos, que estaba Baltimore, San Francisco, pero ya tenemos en este escenario, tenemos sobre todo desde el inicio, ya tenemos Barcelona. En este sentido, podemos decir que Barcelona, por la buena ciencia de esta interfaz que tú has estudiado a través, como lo han doctorado, por ejemplo, que hiciste en Portugal, podemos decir que es pionera. ¿O nos queda algún...? Sabemos que está, hay cosas por hacer, pero ¿somos pioneros en ese sentido?
Pues sí, sin duda. A ver, efectivamente, hay lo que se creó al final de los años 80.
Sí.
Y precisamente el caso de Barcelona fue uno de los casos pioneros que estuvo implicado en el nacimiento de la organización. No solo como una referencia, sino que... Claro. La IBP surge a raíz de una serie de conferencias y sin duda. Y es interesante también reflexionar sobre lo que ha ocurrido desde que se creó nuestra organización, porque si inicialmente la organización Puerto Ciudad era muy centrada, estaba muy centrada en la cuestión del espacio urbano, una cuestión más de urbanismo, quizás diseño urbano, vemos que ha habido esta evolución precisamente ligada a la cuestión de la Agenda 2030. Por lo tanto, y vemos que tanto el Port de Tarragona como el Port de Barcelona, ambos han adoptado esta agenda y juegan un papel importante en su implementación.
Claro, porque el año 93 la IBP ya integra y se compromete con el medio ambiente, que eso ya es un paso. Después, en el año 10, esto de la creación, ¿nos podías comentar un poco esto de la creación del concepto por center y el diálogo este de Porto Ciudad en el concepto justamente por center?
Pues sí, como decía, efectivamente, si inicialmente había
esta dinámica.
Y esta dinámica, sobre todo a nivel de transformación urbana, claro. Lo que sí que vemos es que el ciudadano juega un papel fundamental. Es decir, no es solo una cuestión de transformar el espacio físico, sino que los puertos para funcionar hace falta que tengan el apoyo de la población. Es decir, la población tiene que estar convencida del valor que aporta el puerto y tiene que conocer el puerto, sobre todo. Vemos que en muchas ciudades, en este periodo, la gente se desconecta de la actividad marítima, de la actividad portuaria, y en los últimos 15 años, diría yo, como estabas diciendo... hemos insistido y hemos defendido la creación de espacios que son los port centers, precisamente para establecer una reconexión con los ciudadanos que viven en las ciudades portuarias, que la gente pueda conocer lo que ocurre en el puerto. No es una cuestión de marketing y de intentar vender la moto, sino que realmente que conozcan el impacto que tiene el puerto, la actividad portuaria en su conjunto, en el día a día de la ciudad. Y luego, curiosamente, situaciones extremas como ocurrió en la pandemia, se ha visto muy claramente el papel que este tipo de infraestructuras juegan. Y los port centers son la mejor herramienta que tenemos para explicar el puerto, que la gente conozca el puerto.
Claro, porque podemos decir en este contexto, decimos, por ejemplo, lo que decía Lefebvre, se puede traducir también el espacio y el social, porque tiene una relación política simbólica, y en este sentido el puerto como un espacio estratégico y capital del trabajo y una ciudad abierta, y un espacio de intercambio, es lo que decía, lo podemos relacionar en este, es un diálogo, ¿no? Porque antes los puertos tenían hasta mala prensa. Rumagosa vino aquí, lo entrevistamos y en el Cordel, cuando entró él en los años 90, los puertos lo veían como una especie de, bueno, en sentido peyorativo.
Sí, es verdad. Y a ver, sin querer aquí entrar en detalles de evolución histórica, pero es verdad que los puertos están en la génesis, en el origen de muchas ciudades costeras. y hay una evolución industrial y se ve un periodo en el que realmente pues se dan las espaldas mutuamente el puerto a la ciudad y la ciudad un poco al puerto. Y de ahí surge un poco también esa mala fama, esa falta de explicación, esta falta de transparencia también. Se asocia solo con cuestiones negativas. Y entonces de ahí realmente se empieza ahora a repensar que no es solo una interfaz física, sino también una interfaz social, una interfaz medioambiental, incluso a nivel de datos también. Hablamos hoy en día de una interfaz digital entre el puerto y la ciudad. Y a raíz de esa reconexión y de establecer esos diálogos fuertes con los temas, donde surge pues la idea de los port centers y también la implementación de la Agenda 2030 a nivel local, que tiene que estar apoyada en ese diálogo con los ciudadanos que viven en las ciudades portuarias.
Claro, porque en ese sentido, que ya que estamos ahora y hablamos un poco más allá de lo que es el futuro, también una cuestión. También lo podemos integrar en este sentido de la interfaz puerto ciudad. También está integrado en el concepto de la ciudad de los 15 minutos, que es de proximidad. ¿Se integra también el puerto en este concepto de la ciudad de los 15 minutos?
Luego hay que ir un poco caso a caso, pero efectivamente el trabajo de Carlos Moreno nosotros lo tenemos muy en cuenta en la IBP, él ha trabajado con nosotros también en algunas ocasiones. Y efectivamente la configuración, por ejemplo, del interfaz puerto-ciudad es una excelente oportunidad para insistir en este concepto, que en el fondo acaba por ser el tener en un radio de este tiempo cierto tipo de equipamientos o de espacios que permiten una cierta calidad de vida, ¿no? Y el interfaz puerto-ciudad es una oportunidad para mejorar y responder a este, implementar este concepto en el contexto urbano. También cuando hablamos, por ejemplo, de toda la gente que trabaja en el puerto, es decir, cómo se realizan estos desplazamientos. Cuando hablamos de movilidad, hablamos también de la compatibilidad de flujos de cargas dentro del contexto urbano y cómo esto puede realmente también afectar a este tipo de estrategias de movilidad. No, es algo que sin duda tiene una relación próxima con la relación puerto-ciudad.
Claro, porque, por ejemplo, ya que en este sentido, José Manuel, es muy interesante porque la última reunión de la IBP, por ejemplo, en el mes de noviembre, que se celebró en Nueva York, estaba presente el David Pino representando el Cordel, a raíz también del American Stop. Quiere decir que, en ese sentido, pues, sobre todo, abrir a la ciudadanía de una manera gratuita este evento, por ejemplo, y puso también de relieve la idea también de la cuestión, no solo el esfuerzo en sí, sino el impulso que da el deporte junto con la cultura, junto al Palau de la Música, el Liceo, el Auditorio. En este sentido, ¿la ciudad también proyecta cultura portuaria?
Sí, sin duda. Es algo que vemos cada vez más, que el puerto se establece, como decía, como un nuevo interfaz también sociocultural. Es decir, yo creo que se ve que esta desconexión de los habitantes, que los habitantes han tenido con el mundo marítimo portuario, es algo que hay que resolver, que hay que recuperar, y cualquier tipo de iniciativa, de evento cultural, deportivo, que facilite esta interacción con el agua, acercar a los ciudadanos al agua, acercar a los ciudadanos al mar, sin duda tiene un impacto positivo, más allá de la cuestión de la relación puerto-ciudad. Es decir, cuando hablamos de calidad de vida, la gente tiene que también poder beneficiarse de vivir en una ciudad marítima, también por este contacto con el mar y este contacto con el agua y todas las actividades que ocurren, económicas, culturales, sociales, etcétera.
Porque aquí también tuvimos a tu compañera Zala Zari, que también es amiga nuestra en común, y una cuestión, ella pone sobre todo, hace mucho hincapié en esto de la interdependencia de puertos, lo que diría Daniel Durkheim, la solidaridad orgánica, esto de funcional, la interdependencia entre unos y otros. El proceso de diálogo entre puertos, por ejemplo, como el de Tánger, Met, que se fija en el puerto de Barcelona y la integración puerto-ciudad como modelo, este es el camino a seguir, que los puertos son complementarias en este sentido?
A ver, sí, esta es una buena pregunta y podríamos estar aquí toda la tarde. Pero sí, efectivamente, porque es que vemos realmente que, cada ciudad portuaria y cada puerto es diferente. Tienen muchas semejanzas, de todas maneras. y los desafíos que a los que se han ido enfrentando los diferentes casos, pues son compartidos. Algunas veces incluso son las mismas empresas que existen a nivel mundial, claro, están presentes en varios puertos o diferentes procesos que vemos que se repiten. Entonces, sin duda vemos que la cuestión del intercambio de experiencias, que está en la base de la misión de IBP, es fundamental. Y también la cuestión de la complementariedad, efectivamente, es importante, que haya un pensamiento estratégico a una escala regional más elevada para entender, por ejemplo, la complementariedad de ciertos tráficos de mercancías, o la especialización en ciertas actividades marítimas, que permite también mejorar la creación de valor. Es decir, esta complementariedad también, lo que más se pretende es que sea para mejorar el valor añadido que una infraestructura como un puerto puede generar en el territorio. Andar siempre en una... La competición es positiva hasta un cierto punto. Lo que es importante es que haya esta competición, cooperación y competición que permita este valor añadido que estaba diciendo.
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, José Manuel, por atendernos esta tarde aquí en Arranda Mar.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y con mucho gusto volveré para discutir de otros temas relacionados con ciudades y puertos.
Seguiremos hablando de todo ello y muchas gracias, Ana, una semana más.
Pues muchísimas gracias, Marina, a los oyentes, y José Manuel, le dejamos aquí de puertas abiertas para la próxima vez, que hay mucha tele que corta, en este sentido. Sí, el pes en doncs, tot el sector doncs, de la gent del ferrocarril que està com està.
Doncs una abraçada també des d'aquí. Moltes gràcies, Anna.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Marina. I bien.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
I ara volem parlar al nostre espai de meteo de baixes pressions, és a dir, de borrasques o de pressions. Com es formen i on és més habitual que ho facin, Sergi?
Doncs, Marina, jo crec que és un tema de molt actualitat, perquè hem acabat el 2025 i hem començat el 2026 molt borrascosos, com el llibre aquell de Cumbres borrascoses, però en aquest cas amb atmosfera remoguda. Però, com deies, primer de tot, hem de definir una mica què és això o hem de veure què són aquestes borrasques o depressions. Com el nom indica, una borrasca o unes baixes pressions és un sistema sinòptic, un sistema atmosfèric, on al seu centre la pressió davalla per sota de la ratlla, podríem dir, dels 1013 hectopascals. És un sistema que gira aquí a l'hemisferi nord de forma ciclònica, en sentit favorable, en sentit contrari, podríem dir, a les agulles del rellotge, i que porta associats fronts. Fronts, és a dir, sistemes nuvolosos que bàsicament el que figuren o el que separen són masses d'aire de característiques diferents. Això és el que ens diu la primera definició així d'entrada de col·le, la clàssica.
Per tant, ara que ho tenim, podem dir que tot allò d'aquests dies són baixes pressions.
Exacte, aquests dies és una llevantada causada, o s'han estat temporals de llevant, situacions de baixes pressions mediterrànies. Són un tipus, de les llevantades, perquè n'hi ha unes altres que serien anticiclòniques, per exemple, però això ja és filar massa prim, ja ho explicarem en una altra ocasió. Referent a les baixes pressions, abans ho hem intuït o hem llançat un petit apunt, es formen degut al contrast de masses d'aire de diferents característiques, sobretot en nivells alts de la troposfera, que és la capa aquesta on estem situats nosaltres, si ens n'anem a alçades de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 metres o en amunt, es produeix allò que s'anomenen solcs d'aire fred en alçada o degut al trànsit del jet polar, que és aquella línia que separa les masses d'aire més al nord a masses d'aire més al sud, més subtropicals, més càlides. Aquest jet polar s'ondula, forma meandres, com si fos el cul d'un riu. En aquests meandres que forma hi ha un xoc entre la massa d'aire càlid davantera i la massa d'aire càlid del darrere. Què passa? Que la Terra, o degut al gir de la Terra, hi ha el que anomenem força de Coriolis, que és aquella que fa girar, eh? Allò que a vegades de la pica, de quan, quan obrim el tap de la pica, doncs aquesta força de Coriolis fa que la massa d'aire fred s'encavalqui sobre la massa, sota la massa d'aire càlid, i comenci a girar. En aquest gir, en el centre del gir, comença a baixar la pressió atmosfèrica. I és així com es forma incipientment una depressió o una borrasca. A partir d'aquí s'anirà aprofundint, o sigui, la pressió en el seu centre anirà caient, anirà caient, anirà caient, i s'aniran formant els diferents fronts, els diferents sistemes frontals associats a aquesta borrasca. S'ha de dir que són diferents les baixes pressions que es formen a latituds nords o en latituds intermitges, com la nostra, que no pas els sistemes de baixes pressions tropicals, els que anomenem huracans o ciclons. Les nostres depressions són asimètriques, o el que s'anomena dir, també científicament, ara no us espanteu, baroclíniques. Això què vol dir? Que els centres de baixes pressions en superfície, o sigui, el punt on mesurem una pressió més baixa, està desplaçat dels llocs amb més baixa pressió o més fred en alçada. Estan posats com en diagonal. I precisament aquesta posició en diagonal és el que he explicat abans, que fa que es formin els fronts i es fa que aquestes baixes pressions es puguin anar aprofundint. En els huracans, en canvi, té una dinàmica diferent, i les baixes pressions en superfície coincideixen amb les altes, amb les baixes pressions en alçada, i és una estructura completament simètrica. Un huracà, si el talles pel mig, és igual d'una banda que d'una altra. En canvi, en les borrasques que ens afecten a nosaltres, podríem dir que són asimètriques. Moltes vegades té forma de cargol o d'espiral, en podríem dir, eh?
Uh-huh. I hi ha zones que són més sensibles a formació de baixes, no?
Sí, ara diré una altra paraulota d'aquestes meteorològiques, tampoc us espanteu, exacte, que no s'entenen. Són les zones que en podríem dir ciclogenètiques, és a dir, les zones favorables a que es formin ciclons, a que es formin depressions. Normalment són zones o que el jet polar hi és molt actiu, aquesta cinta que separa, o transportadora que separa les dues masses d'aire. Això, per exemple, acostuma a passar a l'Atlàntic Nord. Ja sabem que tota la zona, des de Terranova fins a les Illes Britàniques, el Canal de la Manxa, tota aquella zona normalment és on es produeixen les borrasques més actives i més profundes i més violentes. Però tenim, per exemple, una altra zona, que és la zona mediterrània, que normalment hi ha un xoc entre aquestes masses d'aire polar que es despengen de tant en tant i una massa d'aire propi, que és la massa d'aire mediterrània que va definir el senyor Jansà de l'Escola Balear de Meteorologia. I precisament al cim de les Illes Balears, el Golf de Lleó, el Golf de Gènova i a la zona de l'Adriàtic són zones molt proclius a la Mediterrània per aquesta formació de baixes pressions, borrasques, com les llevantades que hem tingut aquests dies.
D'alguna manera hi pot ploure més, perquè la gent ho entengui?
Sí, són zones on determinades zones, per exemple, les zones de Balears, les zones de l'est o la zona de Gènova, tot el que és des del sud de França, des de les Cabenes fins a la zona de Gènova o zona sud d'Itàlia, per exemple, hi plou molt més que la zona mediterrània nostra de València, Múrcia, Almeria, per exemple. En aquella zona tenen mitjanes a l'any que superen els 800, 900, 1.000 litres per metre quadrat. El mateix, o molt similar, que per exemple el que passa a la Serra de Tramuntana, a la zona nord de Mallorca, de les Illes Balears, no? Reben més la influència d'aquestes zones de baixes pressions. I un altre efecte curiós d'aquestes zones de baixes pressions és que si dèiem que amb anticiclons el nivell del mar baixa, perquè l'anticicló fa pressió sobre l'aigua del mar i baixa el nivell de les aigües, amb borrasques o depressions el nivell de les aigües puja. I la llevantada, per exemple, que acabem de passar, les aigües aquí a la Costa Brava estaven entre 30 i 50 centímetres més alt de l'habitual, el que s'ha de sumar l'alçada de les onades provocada pels vents que impulsava aquesta borrasca Harry o aquesta llevantada de Sant Sebastià. Aquí són 30-50 centímetres més alt, però pensem tornem en el cas dels huracans i els ciclons, el nivell de l'aigua pot pujar entre 3 i 5 metres més de l'habitual degut a les baixes pressions. Aquí...
De fet, ara ho parlàvem al principi del programa, platges que han quedat totalment inundades per l'aigua.
Exacte, això es diu, o s'anomena a dir, en el cas dels huracans ho podíem transportar a petita escala aquí, marea ciclònica. O sigui, una cosa és la marea provocada per la lluna, una altra cosa són les onades provocades pel vent i la mar de fons, evidentment, i una altra cosa és la marea ciclònica provocada per aquestes baixes pressions, aquests efectes de les depressions que fan pujar una mica més el nivell del mar.
Què hem d'esperar per aquests dies? Perquè no en sortim d'una, que crec que anem cap a una altra, que serà molt més tranquil·la, però crec que tornarem a tenir alguns plogims, no?
Ara es desactiva aquesta àrea ciclogenètica mediterrània i es torna a activar l'àrea ciclogenètica atlàntica. Tornem a entrar a una circulació de l'oest, però circulació de l'oest a baixa latitud. És a dir, aquestes baixes pressions ens passaran per sobre o molt a propet de la península Ibèrica, Pirineus i sud de França. Tornarem a tindre un cap de setmana una miqueta més revoltat, fred, sobretot tornarà la fred, i tornaran aquest vent tan desagradable. En aquest cas, jo crec que vosaltres, a Tarragona, tindreu un ingredient encara més, perquè us tornarà el vent de mestral i el vent de ponent, que pot bufar amb força.
Sí, sí, aquests vents són el pitjor, perquè no fan onades, no fan res, i només molesten.
Exacte. Bueno, per aixugar la roba encara van una miqueta bé.
Sí, per aixugar la roba bé, però el que dius, no? Podrem veure nevades aquest cap de setmana un altre cop.
En zones altes, potser allà les muntanyes de Prades us queden enfarinades, el Tiple Central, Montseny i el Pirineu es seguirà acumulant neu, eh? Tenim gruixos de més de metre i mig de neu aquest any.
Jo diria que feia anys que no es veia tanta neu al Pirineu.
Molts anys. En sectors del Pirineu, 2018-2013 va ser un any molt nivós, sobretot a cara nord, però feia moltíssims, moltíssims anys que no es veia un Pirineu així.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Sergi Corral, una setmana més.
A vosaltres, ens hi trobem.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara fem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu. Fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar.
Ran de Mar. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el mar. Viure només viure i no pensar. I que quan et trobi sigui perquè ha de passar. Que sigui perquè ha de passar. Vull cridar, t'estimo, saltar lluny i perdre el cap. Jugar a submergir-me per un cos serà estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor.
Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Esta noite folia, esta noite será.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. La urbanització de